Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, benvinguts al programa d'Hàbits Saludables de Catalunya Ràdio. Això és el Sants i Estalvis, on parlem de nutrició, alimentació i activitat física. Avui us volem parlar d'un tema que encara continua generant molta confusió i que genera també molta desinformació. Parlem del tema dels suplements. Tenen algun paper a dins d'una dieta saludable? 4 de cada 10 espanyols pensen que sí, perquè en prenen cada dia, i també fan el mateix el 50% dels nord-americans. El mercat mundial dels suplements va moure l'any 2021 78.400 milions d'euros. Per què posem tant d'èmfasi en aquesta dada? Doncs perquè quan una cosa relacionada amb la salut mou tants diners, també genera molts interessos i genera molta informació interessada. I això vol dir que no ens podem refiar de tot allò que llegim a internet. Per tant, a qui hem de fer cas? Doncs a l'evidència científica i al sentit comú. Avui al programa us explicarem si calen o no, si tenen riscos, quines persones sí que els poden prendre sense problema, quines persones els han de prendre i si, en definitiva, estem pagant per l'orina més cara del món o compleixen alguna funció a dins de la dieta.
Sobren vitamines.
Diuen els Antonio Foro en aquesta cançó, que es diu Vitamina Sol, que ens sobren vitamines. I no van pas gaire equivocats. Per tant, aquí tenim una primera pista de si hem de prendre o no suplements a nivell general, a nivell de la població general. Però abans de contestar aquesta pregunta, hem de fer algunes altres consideracions. Per exemple, en principi, hauríem de poder treure tots els nutrients que necessitem dels aliments. I quan parlem d'aliments, parlem d'aliments amb alta densitat nutricional, és a dir, aliments reals, no de productes comestibles. Més consideracions. Els suplements no substitueixen una dieta equilibrada. Més aviat, en alguns casos, la poden complementar, i no sempre. Per tant, no és el mateix prendre la vitamina C d'una taronja que prendre una vitamina C d'una píndola, per natural que sigui aquesta píndola. També hem de pensar que no tots els suplements són iguals. Hi ha suplements que, si ens passem, en principi no passa gairebé res, allò que dèiem abans, farem l'orina més cara del món, però hi ha suplements que sí que tenen problemes que fins i tot poden ser tòxics, com per exemple l'excés de vitamina A. Com que no ens ho sabem de memòria, hem de vigilar. Per tant, la regla general és que mai ens hem de suplementar amb res si un metge o un dietista nutricionista no ens ha dit que ho fem, no ens ho ha prescrit.
I t'estim i jo volia fer un rigui. T'estim, crec que això és...
Per tant, tornem a la pregunta. Hem de prendre suplements? Doncs hi ha qui diu que sí i hi ha qui diu que no. Quina merda de resposta és aquesta, no? Els que diuen que no estan pensant en la població general. És a dir, analitzen la població en general i com que les dades ens diuen que no hi ha deficiència de cap nutrient, en general es considera que la població no necessita suplementar-se de res. Però, en canvi, quan parlem de casos específics, com passa amb els vegetarians, sobretot els vegans i les dones embarassades i altres casos, aleshores sí que determinats grups de població han de prendre suplement. Per això, en general no, però en particular sí. Els que creuen que sí que n'hem de prendre ho diuen així en general perquè consideren que la qualitat dels aliments que mengem ha baixat de manera radical i que ja no podem treure tots els nutrients que necessitem del menjar. L'agricultura no proporciona vegetals amb minerals, ni vitamines, ni fitoquímics suficients. Els últims 100 anys, diuen, els nivells de minerals al sol de conreus han baixat un 72% a Europa, un 76% a l'Àsia i un 85% als Estats Units. Això són dades de la cimera de Rio. Això és cert, però també és cert que els aliments que ingerim encara contenen tots els nutrients que necessitem per fer una dieta saludable, sempre que tinguem una dieta variada i equilibrada. Per tant, a qui fem cas? Doncs el que dèiem fa una estona, sempre, o en general, sempre que pensem en suplementar-nos, preguntem primer al metge o al nostre dietista nutricionista. Mai és una bona idea autosuplementar-se. I abans d'anar al dietista nutricionista o al metge, també ens hem de fer algunes preguntes per saber si hem de prendre suplements. Per exemple, segueixo una dieta saludable? Corro algun risc si prenc aquest producte? I això vol dir llegir bé i buscar bones fonts d'informació. Quins beneficis crec que puc tenir amb aquest suplement? Perquè si són així, m'han dit que no anem bé. Quina dosi necessito? Té algun efecte secundari? Com es pren? Quan es pren? Durant quant de temps? Són preguntes que nosaltres no sabem respondre i per això tornem una altra vegada a confiar en el metge o en el dietista nutricionista. Abans de continuar, també és veritat que és lícit preguntar-se si cal menjar suplements, perquè és un raonament molt normal. Sabem que la fruita i que les verdures estan carregats de nutrients, de vitamines i de minerals, i per tant és normal pensar que si prenem aquestes vitamines o minerals o antioxidants o el que sigui a banda i en quantitat superior, això ens genera un benefici superior de salut. Però això no és veritat. Primer, perquè, com hem dit moltes vegades en aquest programa, no és el mateix prendre nutrients aïllats, no funcionen de la mateixa manera a l'organisme, que prendre els mateixos nutrients a dins dels aliments, allò que s'anomena matriu alimentària. Ho hem dit moltes vegades, els nutrients funcionen en sinergia i totes les vitamines, minerals, antioxidants i fibra, en conjunt, fan una feina diferent que cadascun d'aquests nutrients per separat. I no només això, és molt més segur obtenir aquests nutrients dels aliments que no pas dels suplements, perquè us en feu una idea. En el cas de la vitamina K, si la traiem a través dels vegetals, podem superar en 500 vegades la dosi recomanada i no ens passa res. En canvi, no podem prendre suplement de vitamina K multiplicant la dosi recomanada per 500 perquè seria una absoluta bogeria i tindríem problemes greus de salut. Curiosament, a través de l'aliment aquest excés no ens afecta i, en canvi, a través del suplement sí que ens afecta. En quins casos sí que estaria justificat prendre suplements? Ho hem dit una mica al principi. En el cas de vegans i vegetarians és absolutament indispensable i diria que pràcticament és obligatori. És obligatori que vegans i vegetarians també, perquè és una cosa que ha canviat els últims anys, prenguin suplements de vitamina B12. Això n'hem parlat també en altres ocasions en el programa. Les dones embarassades sabeu que també per sistema els suplementen amb vitamina B9, amb àcid fòlic. Les persones amb deficiències nutricionals que siguin molt importants o molt severes o que estiguin fent dietes hipocalòriques o que pateixin trastorns alimentaris o problemes d'absorció de nutrients, en principi també haurien de prendre determinats suplements sempre sota supervisió mèdica o d'un dietista nutricionista. I les persones que prenen alguns medicaments que impedeixen l'absorció correcta de determinats nutrients. Per exemple, hi ha alguns medicaments que interfereixen en l'absorció del calci o del ferro. Doncs això, de nou, ens ho dirà el metge, quan ho dirà el dietista nutricionista, i seguirem el seu consell. Per últim, els esportistes d'elit també sembla que tenen certes deficiències a nivell de vitamines i de minerals, per el sobreesforç que fan i perquè sovint no mengen com tocaria o les quantitats que tocaria. Per tant, en alguns casos també estaria justificat que els esportistes d'elit prenguessin vitamines. Un cas concret. S'ha vist que la població d'esportistes d'elit sol tenir deficiència de vitamina C, que és una cosa que no passa a nivell de la població general. Per tant, potser, en aquest cas, seria una bona idea que rebessin un suplement d'aquesta vitamina. Més coses, sobretot en el cas de les vitamines. Quines vitamines serien perilloses quan hi ha un excés i quines no ho serien tant? D'entrada, a nivell general, les vitamines que s'anomenen hidrosolubles, que són, per exemple, la C o totes les del grup B, en principi s'eliminen de l'organisme si ens passem. Això és una regla general que té algunes excepcions. Però després hi ha vitamines liposolubles com la A, la D, la E i la K, que no s'eliminen, sinó que s'acumulen. I això pot ser bastant perjudicial. Per exemple, un excés de vitamina A pot provocar marejos, visió borrosa o coses pitjors. Les dones embarassades, per exemple, no poden prendre suplements de vitamina A. Per exemple, la vitamina K, en excés, també pot reduir o inhibir l'efecte d'alguns medicaments anticoagulants, com per exemple la warfarina. Si tenim un excés de vitamina E, això podria interferir també en la vitamina K i, per tant, afectaria també la coagulació de la sang. Els antioxidants també sembla que no és el mateix prendre un antioxidant en suplement que no pas a través d'un aliment. De fet, no estan recomanats pels malalts de càncer, així com els antioxidants en els aliments sempre es poden prendre, i estiguis malalt de càncer o de manera preventiva, en el cas dels antioxidants no és així i, de fet, poden arribar a empitjorar la malaltia. Tampoc està recomanat que els fumadors prenguin suplement d'antioxidants perquè això també pot fer que s'incrementi el risc de patir un tipus de càncer, el càncer de pulmó. Els excessos de vitamina B6, i ara anem amb algunes excepcions pel que fa a les vitamines hidrosolubles, també poden causar problemes a la pell, hipersensibilitat a la llum, nàusees, acidesa a l'estómac. L'excés de vitamina B3 també pot incrementar el nivell de glucosa a la sang, pot generar alguna úlcera intestinal o pot generar també problemes hepàtics, problemes al fetge. Per tant, com veieu, no hi ha suplements que siguin innocus. Alguns afecten menys quan hi ha un excés i altres més, i alguns poden generar fins i tot nivells greus de toxicitat. Altres suplements amb els que hauríem de tenir molta cura, per exemple, el ferro. Mai ens hem de suplementar amb ferro si no ens ha dit un sanitari, si no ens ha dit un metge o un dietista nutricionista que hagin revisat les nostres analítiques. També hem de vigilar amb els aliments enfortits en minerals i vitamines perquè solen ser aliments processats rics en merda. És a dir, merda en vitamines, merda en minerals, continua sent merda. La B3, amb un excés de B3, que és la niacina, generaria un risc de mort per qualsevol causa, segons la Facultat de Medicina de la Universitat de Toronto. L'excés de calci, per exemple, també es pot acumular als teixits i pot generar que perdem calci als ossos, que és el que volem evitar, precisament. Si passem de 2.000 mg al dia, el que seria una barbaritat, però no és tan complicat passar-nos d'aquesta quantitat si estem prenent calci. Ara s'estan revisant els protocols i ara no es dona tanta quantitat de calci en cas d'osteoporosi, sinó que el que es fa és ajudar a millorar l'absorció, per exemple, suplementant amb vitamina D. I quins suplements són relativament innocus? Doncs, per exemple, els suplements de vitamina C, en el millor dels casos, si no ens passem, el que farem serà fer un pipí acolorit i molt car, però, de nou, no cal prendre vitamina C perquè tots els estudis poblacionals ens diuen sempre el mateix, que no hi ha deficiència de vitamina C a la població. I algú pensarà, ja, però és que jo he llegit que prendre vitamina C pot fer que no tingui tan refredats o pot reduir problemes respiratoris. Els estudis ens diuen que això no és cert. En el millor dels casos, el que poden fer és escurçar, el que la vitamina C pot fer és escurçar la durada del refredat, però mai pot eliminar la possibilitat de tenir un refredat. Les coses, malauradament, no funcionen així. Quanta més quantitat de vitamines o de minerals, de substàncies beneficioses en general prenem, això no vol dir que tinguem més salut. És com un cotxe que només necessita 4 rodes i ja està. Per moltes rodes que portem, no anirà millor. La vitamina D també és una vitamina que s'ha posat de moda, i no sense raó, que enforteix els ossos perquè ajuda a millorar el calci, és bo pel cervell, pel sistema immune, però se sintetitza sobretot amb el sol. Però és clar, hi ha països on tenen poques hores d'insolació a l'any, i aquí, que sí que en tenim força d'insolació a l'any, ens passem moltes hores tancats i no rebem el sol que necessitem. I a més, els aliments és difícil trobar-lo en quantitats importants. N'hi ha de vegades el peix, els ous, el fetge de vedella o de bacallà, la mantega, el formatge, però en quantitats molt petites. Es calcula més o menys, però sempre hem de posar aquestes dades, agafar-les una mica entre pinces, que entre un 50 i un 70% de la població europea té dèficit de vitamina D. Per tant, podria ser una bona idea consultar el metge, demanar que ens faci una analítica i que ens digui si cal que prenem vitamina D. Sobre això, una qüestió. Millor prendre poca quantitat de vitamina D que no aquestes megadosis absolutes que donen els metges de 20.000 unitats internacionals o quantitats d'aquestes enormes. En principi, a mi em sembla un excés brutal per l'organisme intentar pal·liar la deficiència de vitamina D d'aquesta manera tan ràpida. I l'omega 3, que també s'ha posat moltíssim de moda i que ara veureu, com dèiem la setmana passada, molts productes, sobretot làctics, enriquits amb omega 3, sobretot DHA i EPA. És una substància que és bona pel cervell, per la cèl·lula cardiovascular, que també és antiinflamatòria, que la trobem sobretot al peix blau, però que no obtenim en quantitats suficients de vegades, si no tenim una dieta equilibrada. També la trobem a les nous i en general a les llavors i al fruit sec. També hem de vigilar amb els suplements omega 3 per dues raons. Una, perquè la majoria de suplements que trobem al mercat, i en trobareu també al supermercat, són molt econòmics, de molt mala qualitat i poden estar plens de substàncies tòxiques. I obro un parèntesi parlant d'això. Vigileu amb els suplements que compreu a través d'internet, perquè un dels principals problemes que té el mercat mundial de la suplementació no controlada, no regulada, és que estan plens, perdoneu l'expressió, de merda. Val, dèiem que l'omega 3 no s'ha de prendre per aquesta qüestió, perquè poden haver-hi productes de molt mala qualitat al supermercat. Els suplements d'omega 3 de bona qualitat són molt, però molt cars, i no val la pena gastar-se els quartos. I a banda, si ens passem d'omega 3, de DHA i d'EPA, és bastant probable que causem danys a les membranes cel·lulars i una de les coses que podria pensar és que es tornessin més flexibles i no absorbissin bé els nutrients. Per tant, deixem-ho en mans sempre també d'un especialista.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
En resum, com podeu veure, tret d'alguns casos puntuals, la majoria de la població, la majoria de nosaltres, no necessitem cap tipus de suplement, ni vitamines, ni minerals, sobretot ni antioxidants, ni omega 3, ni substàncies d'aquest tipus. I ja posats tampoc ni suplements que continguin fibra, perquè la fibra, a través d'un suplement, tampoc no funciona de la mateixa manera que la fibra que trobem a dins d'un aliment. Si us preocupa com obtenir els nutrients necessaris, doncs la resposta general, evidentment, és fer una dieta equilibrada, sobretot rica, com recomana tothom, amb una mica de seny, una mica de sentit comú, rica en vitamines i en minerals que podem treure a través de la fruita i de les verdures. Una de les dues coses hi ha de ser, i hi ha de ser en quantitat suficient, val? Per exemple, no sé, si voleu assegurar-vos la quantitat necessària de vitamina C, que són doncs, 90 mg diaris, doncs amb un parell de taronges i un kiwi ja faríeu. Amb un pebrot vermell segurament també. La vitamina A, amb 80 grams de pastanaga, per exemple, ja podeu aconseguir la provitamina A, el betacarotè. Amb oli d'oliva, vitamina E, vitamina K amb escarola i amb verdures de fulla verda en general, etc. Vitamina D, exposició solar cada dia, com a mínim 10-15 minuts d'exposició solar, o cada dos dies amb un 30-40% de la pell exposada al sol. Si teniu dubtes, si us rebeu alguna analítica que us fa sospitar que esteu baixos d'alguna substància com el ferro, o com la vitamina D. Si el vostre veí o la vostra veïna diu que està prenent suplements de betacarotè perquè van molt bé, perquè es posen més morenos a l'estiu. Vigileu sempre i sempre consulteu amb un expert sanitari, amb un professional sanitari, amb un metge, amb un dietista nutricionista, que us diran el què. I sobretot, no feu cas de la publicitat aquesta que diu que sense aquests suplements morirem tots, perquè no és veritat. És pitjor l'accés, evidentment, que la situació normal en la que ens trobem tots. I sobretot, no feu cas d'allò que deia Super Raton sempre que acabava els programes. Si no sabeu de què parlo, espereu dos segons i entendreu de què estic parlant. Fins la setmana que ve.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.